Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics i oients de la veu de Navàs. En el passat programa de Ciència a l'abast de tothom vàrem fer un repàs incomplet del que han estat aquests 12 anys d'antena amb aquest programa de ciència, de tecnologia, de medi ambient. Avui acabarem aquest repàs global, sempre resumit i superficial, ja que 100 programes de ciència van donar per 50 hores de ràdio, i ara ho condensem en aquests dos darrers, el passat i el d'avui. Iniciem el bloc denominat Temes propis de medi ambient, on s'engloben l'aire i la seva contaminació, l'aigua que bevem i els residus que generem. Aquests tres blocs van comportar una vintena de programes, quasi bé, o 15-18 programes, i com és, diguem, fàcil deduir, s'han centrat doncs, en els tres magnífics de la contaminació: l'aire, l'aigua i els residus, i que actualment possiblement que hi hauríem d'afegir també la contaminació dels sòls, que ja té la seva importància i es comença a estudiar arreu. Des del programa de Ciència a l'abast de tothom i en l'apartat de contaminació de l'aire, ens hem interrogat sobre si està canviant el clima degut a l'efecte hivernacle, i fins i tot si el temps està boig, pel que observem en algunes estacions de l'any. També hem parlat de a l'estiu s'ha de tenir en compte el sol, per el tema dels raigs ultraviolats que poden afectar i, per tant, no anar a la platja segons quines hores i gaire estona, per l'efecte de les radiacions UV que ens arriben, degut a això, l'aprimament de la capa d'ozó, i el tema de la contaminació lumínica també va tenir la seva importància, sobretot a les grans urbs, explicant-ho per les grans urbs, que no deixen apreciar ja la bòveda celeste. També ens vam fer ressò d'un tema controvertit que va ser recurrent notícia durant la tardor de l'any 2005, els plans de Lleida. Ens referim als vols de les avionetes per escampar iodur de plata que en condicions determinades incrementa la pluja, però que en altres condicions el que fan és escampar les bromes i no ploure quan més convé. Tot per evitar que caigui calamarsa o pedregades. Sembla que hi poden haver interessos de grans grups d'alimentació i d'assegurances que volen evitar de totes totes que, a més de ploure, pedregui. De moment, i mai més escaient, l'aigua encara no està ben clara, diguem, per esverinar-ho. En la temàtica de la contaminació de l'aigua que bevem, vàrem divulgar la sequera de l'any 2001, però també ens vam fer ressò dels extrems on va arribar la del 2007-2008, aquella amb tanta excepcionalitat, sequera greu, que va fer que arribessin a portar aigua en vaixells cap a Barcelona, proposar transvassaments de Tarragona a Barcelona i accelerar la construcció de la dessaladora del Prat de Llobregat, una dessaladora molt gran, de 60 hectòmetres cúbics de producció a l'any, que dobla la capacitat de la que hi ha a Blanes, que és de 30 hectòmetres cúbics a l'any. Sobre l'aigua, s'han fet programes especials sobre si bevem o no bona aigua, també bona aigua envasada, quan l'aigua no és potable per beure. Davant la notícia del 2004 dels importants abocaments que han contaminat l'Ebre, hi ha més de 300.000 tones de residus de metalls pesants, compostos orgànics, bàsicament pesticides, diguem, a l'embassament de Flix, doncs, davant d'on hi ha l'empresa d'Aircross, i amb la sorpresa és que amb aquestes 300.000 tones de residus hi ha una gran quantitat de material radioactiu, de residus radioactius, que no són de radioactius, diguem, artificials de centrals nuclears, sinó que provenen dels fosfats per la fabricació d'adobs, dels fosfats que es compraven al nord d'Àfrica i que tenen uns materials també que emeten radioactivitat. El programa el vam titular L'Ebre és una font d'aigua, però també una font de conflictes. Sobre els residus que generem, ens hem fet ressò de la importància de reduir, de minimitzar la generació de residus, tant a casa com a les activitats industrials o els serveis, i també en el sector primari, en el sector de l'agricultura o la ramaderia o forestal, o l'extracció de materials, com les canteres i les pedreres, que també en generen, i a la mineria en general. La important lluita que es dirimeix sobre com resoldre la ingent quantitat d'envasos que fem servir. A Catalunya consumim, fixeu-se, 1.500 milions de bosses de plàstic cada any. 1.500 milions de bosses de plàstic cada any, fetes de materials que poden tardar ben bé 150 anys a descomposar-se. Material de plàstic. Com s'acaba, doncs, aquesta ingent quantitat de bosses de plàstic? Doncs com ja estem habituats, pagant al final la bossa quan vas al súper, i així intentaran que es redueixin. Parlant de residus, no podem deixar de dedicar un programa complet, no vam poder deixar de fer un programa complet dedicat al pont de Vilomara, denominat el municipi o la capital europea del reciclatge, un municipi que no arriba a 4.000 habitants i que ha basat una gran part de la seva economia i ha sortit bé en el tema del reciclatge dels residus. Una planta de reciclatge de frigorífics que funciona des de l'any 1995, de reciclar frigorífics, neveres velles, una planta de reciclatge de piles i làmpades fluorescents que està funcionant també des de l'any 1998 amb bons resultats, i finalment una planta de reciclatge de ferralla electrònica, electrorecycling, més moderna, més última, que funciona des de l'any 2002, i fins i tot s'està pensant en tractar pneumàtics fora d'ús. Un altre bloc, el vuitè, de programes de ciència a l'abast de tothom, es va dedicar a temes de seguretat, de tòxics i d'enverinaments. El primer programa d'aquesta temàtica va ser a principis de l'any 2001, quan bullia tota la problemàtica de les línies d'alta tensió i les antenes dels mòbils. Aquestes radiacions electromagnètiques emeses no s'ha pogut demostrar fefaentment que creïn un perjudici immediat a la salut, tampoc que puguin desencadenar càncer, però sí que són perjudicials, sobretot pels més joves. Les ones dels mòbils es sap que creen un escalfament de l'entorn del cervell, sobretot si es fa servir el mòbil molt sovint i en zones de poca cobertura. Poden ser perjudicials això, aquestes zones, doncs, pel desenvolupament neuronal durant el període del creixement dels infants. És també actual, i se'n va parlar a la veu de Navàs, dels edificis malalts i si vivim o no en casa sana. En aquest sentit, hem de dir que influeix tant els materials del subsòl de l'edifici com la xarxa d'energies que pot córrer per sota nostra, els encreuaments o vetes d'aigua subterrània, les falles geològiques, les esquerdes sota terra, hi ha les conegudes i famoses xarxes Harman, que poden provocar a nosaltres o a altres éssers vius problemes com excitacions, nerviosisme, irritació, mal dormir i moltes altres alteracions. La importància de com orientar el llit i sobretot d'evitar corrents elèctriques i magnètiques a la capçalera del llit també va formar part del nostre programa. S'ha donat importància també als enverinaments i tòxics, des de les conegudes des de sempre plagues urbanes que van increixent fins a la problemàtica del plom que té a la caça i a la pesca, sobretot en els aiguamolls, com per acabar en els famosos enverinaments que hi ha hagut els últims anys. Ínfimes dosis de dioxina, d'aquesta matèria, d'aquest producte orgànic que es considera el més tòxic conegut fins a l'actualitat, el que en menor, en menys quantitat, pot provocar, és letal, pot provocar la mort de la persona. Doncs que va afectar el líder d'Ucraïna, recordareu, Yushchenko, l'any 2004, que el van enverinar amb una petita dosi de dioxina, sembla amb la sopa. Enverinaments per poloni, que es van provocar en l'ex-agent rus Alexander Litvinenko l'any 2006, i actualment encara tenim en cartera la sospita de la mort per enverinament també en poloni 210, que és un material radioactiu, de l'històric líder palestí Yasser Arafat el 2004. Ara hi tornem, amb més ciència a l'abast de tothom, d'aquí uns momentets, després de la música.
grows warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter, footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter, footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger.
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom, en aquest programa que anem revisant els 100 programes que ja portem a la veu de Navàs amb ciència, tecnologia, medi ambient, curiositats científiques, etc, etc. Toca ara el 9è bloc, i n'hi ha 10, per tant ja estem acabant, sobre el que vam tractar dels equipaments ambientals a Navàs. Hem tingut programes dedicats doncs, a les obres i els equipaments importants que ha anat desenvolupant Navàs al llarg d'aquests 12 anys. Un d'ells es va fer ressò, ens vam fer ressò de l'auditoria municipal que es va dur a terme l'any 2005. En la planificació del territori dèiem que Navàs està a cavall, com ja sabem, de tres comarques, Berguedà, Solsonès i Bages. Tots sabem que té un terme municipal molt extens i de forma allargassada, de tal manera que s'estén entre els rius Llobregat i el Cardener, amb una superfície de Navàs de 80 quilòmetres quadrats. I l'any 2011 tenia 6.100 habitants en total. L'auditoria va estudiar els sistemes naturals, l'agrícola, el forestal, els temes ambientals de l'aire, l'acústica, les aigües, els residus, l'energia, la mobilitat també pel territori, les activitats econòmiques, l'educació ambiental, i molts d'altres aspectes. Així es va disposar d'una radiografia de l'estat del municipi i els principals paràmetres sobre els que caldria incidir per millorar-lo. Si el 2005 es feia una auditoria de Navàs, el 2009 es va endegar el POUM, el Programa d'Ordenació Urbanística de Navàs. Dèiem en aquest programa, que el vam comentar aquí a la veu de Navàs, que la classe mitjana europea entén com a estat del benestar, el que tendim tots els municipis, tots els pobles, quan estan ateses les necessitats d'educació, atenció sanitària, transports públics, la pensió als jubilats, el subsidi d'atur i l'administració de la justícia. Per tant, tothom entén que per un estat del benestar hi han 6 grans capítols, aquests que hem dit, l'educació pública, la sanitat, els transports, la pensió als jubilats, el subsidi d'atur i l'administració de la justícia. I perquè aquestes necessitats estiguin ateses, es requereix que hi hagi una bona i consensuada planificació del municipi, on els seus habitants hagin pogut opinar on i com volen viure, què es necessita pels seus fills i també pels seus progenitors, els seus avis. Que hi hagi facilitat per moure's per la ciutat, el municipi en aquest cas, i desplaçaments, i es disposi de zones d'esbarjo i de zones verdes. Això es va analitzar a Navàs amb la revisió del seu Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, conegut com a POUM. Es constatava en el POM que a Navàs li manquen espais i zones verdes, espais de lleure, espais de trobada. En el POM es delimita una franja de zona vegetal, diguem, de barrera vegetal, entre el nucli i l'eix del Llobregat, o la C-16, entre la zona industrial actual i els habitatges. A més, també es delimita una franja de l'extrem nord de Navàs, a sobre de l'Ametlla, i recorrent cap al Llobregat, una zona doncs, de paisatgística àmplia. També entre el cementiri i el pavelló poliesportiu i també una traça de verd de l'eix del Llobregat. Respecte al sòl urbà i al creixement de Navàs, es parteix de que Navàs ha d'assolir els 3.400 habitatges, no habitants, 3.400 vivendes, habitatges, i ara en té unes 2.700, i que per aquest increment d'unes 700 habitatges que no caldria cercar nous terrenys externs, sinó analitzar les nombroses parcel·les buides que hi ha, les existents, per poder-hi edificar i estudiar zones amb sòl urbà no consolidat. Igualment, cal ordenar a Navàs i aplicar les potencialitats de les alçades edificables, que ja recull la normativa vigent actual. Al passeig Ramon Vall hi ha gran disparitat de nivells d'habitatges, des d'un pis fins a unes grans alçades, com tots sabem. Cap a l'oest caldria ampliar la zona industrial a l'altra banda de l'eix del Llobregat, que ja s'està fent, i es preveuen algunes transformacions urbanes a la zona industrial actual que es troba en contacte amb la residencial, per tal de diversificar els usos i obtenir cessions per a més zones verdes i més equipaments. En definitiva, transformar una part del polígon industrial de Navàs, el que acaba quedant encaixonat entre el nucli urbà i l'eix del Llobregat, per fer-ne una part residencial i una altra doncs, de zones verdes i equipaments. Respecte a la mobilitat, el POM indicava que caldria completar la ronda interior, el conegut passeig de circumval·lació, que ha de ser una de les peces claus per la mobilitat per dintre del poble. Millorar l'antiga carretera de Berga pel nucli del poble i establir-la com una zona preferentment comercial. Manquen aparcaments, en general, però sobretot el nucli antic de Navàs. Ja que no, encara que no sigui competència del POM, caldria incidir en una millora encara més àmplia de la xarxa de transports públics entre Navàs i els municipis de l'entorn, que ja ha millorat els últims anys. Desplaçaments des de Navàs cap a Manresa, cap a Berga i cap a Barcelona. I en el tema 10, que tractarem d'aquí uns momentets, parlàvem dels nostres convidats, aquells que ens han visitat a l'emissora i han tingut quelcom a dir sobre el municipi o sobre la seva activitat professional. Ara ens hi tornem a posar.
You know the bed feels warmer sleeping here. things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What steps even lighter, doesn't mean I'm over cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter, doesn't mean I'm over cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter, doesn't mean I'm over cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger.
I ja som al darrer bloc d'aquest repàs que fem a 100 programes de ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Aquest darrer bloc l'hem dedicat als nostres convidats. Quan hi ha hagut ocasió, hem tingut en compte portar a l'emissora de la veu de Navàs coneixedors del municipi, experts en àrees d'interès, futures promeses del món del coneixement que viuen o han viscut al nostre poble. Els citarem en l'ordre temporal en què van venir a l'emissora per explicar, conversar sobre els que ells coneixen i pot ser d'interès pels oients de la ràdio. En primer lloc va ser Àngel Miralda, que l'any 2001 ens va explicar la importància i les activitats principals del Parc Fluvial de Navàs a Berga. Ell, amb el seu company, l'arquitecte Pere Vall, i molts d'altres, van proposar una recuperació de les colònies del Llobregat, naixent el que ara es coneix doncs, com el Parc Fluvial Navàs-Berga, que es va presentar per primera vegada a l'Ametlla de Merola el maig del 1997. Entre d'altres, els van concedir el Premi d'Investigació de la Fundació Caixa de Manresa 2000 pel projecte Model de Desenvolupament Territorial per les Colònies del Llobregat, que van dur a terme. Marc Sabata i Josep Majoral ens van avançar al món electrònic i concretament sobre la televisió i els ordinadors que venen. Això en parlàvem l'any 2001 i segurament la conversa giraria en altres termes si la féssim avui mateix, per la incessant evolució que ha tingut el món de la televisió i els sistemes de comunicar-nos entre nosaltres. Ordinadors, tablets, iPad, correu electrònic, l'e-mail, xarxes socials com blogs, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Flick, Slideshare, Delicious i molts d'altres. Josep León, regidor de Medi Ambient en aquella etapa, a l'Ajuntament de Navàs, va col·laborar en el programa, en un programa de l'any 2003, donant-nos a conèixer com seria i es podria utilitzar la futura deixalleria que s'estava construint al poble i que ara podem assegurar que ens ha prestat un destacat servei. Ens ha dut neteja de trastos, de petites obres i residus que fem tots plegats. Tenim, podríem dir, la casa, el taller, el magatzem més net, més endreçat. Molt gràcies a la deixalleria que està oberta doncs, forces dies a la setmana i que cal visitar sovint. No hem descuidat a les joves promeses i així l'any 2004 dos joves de Navàs, la Sara Funkerni i l'Oriol Obradors, ens van explicar les seves experiències. La Sara cursava llavors llicenciatura en geologia per la Universitat de Barcelona, matèria on després s'ha especialitzat i treballat en importants projectes com el propi Metro de Barcelona o les esllavissades d'una zona d'Andorra, entre d'altres. L'Oriol Obradors, llavors estava a mitja carrera de llicenciatura en veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona. El que per tots dos llavors era una promesa, ara ja és una realitat, i crec que puc assegurar que, a més de trobar la seva feina a partir d'aquestes formacions, s'han apassionat amb els ingents possibilitats que té de recerca per cada una d'elles, que ofereix cada una d'elles, tant la geologia com la veterinària. La Marina Sibila ens va acompanyar en un programa l'any 2004 per donar-nos a conèixer la seva investigació. És biòloga de formació, però va fer la tesi doctoral en veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona. La tesi doctoral tractava, de forma genèrica, sobre la pneumonia dels porcs, en els porcs, formes més fàcils i ràpides de detectar-la, a partir de les seves mucositats del nas, del bestiar, del coll, fent extraccions de sang, però sempre sense haver de sacrificar l'animal. Va fer estades la Marina als Estats Units i a Alemanya per aprendre tècniques noves relacionades amb la tesi. Actualment treballa com a investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament al Centre de Recerca en Sanitat Animal, el CRESA, que està format per la Universitat Autònoma i l'IRTA, que és l'Institut de Recerca en Tecnologia Alimentària de Catalunya. Ha treballat també en el tema de les vaques boges, de la pesta porcina, de la pneumonia del pollastre, la coneguda com a SARS, i el mal de les ovelles de la llengua blava. Un projecte innovador per la deixalleria de Navàs ens el va presentar l'Agustí Funkerni l'any 2007. L'objectiu va ser implementar un sistema de videovigilància a la deixalleria, basat en programari lliure, ja existent, i en components electrònics reutilitzats. Aquest projecte tenia com a finalitat detectar conductes incíviques, bé sigui dipositar tot tipus de deixalles o bé en l'accés a les instal·lacions fora d'hora de servei de la deixalleria. Detectar, diguem, intrusions a la instal·lació fora d'hores de treball i sovint per la nit. Per tal d'aconseguir la captura i el processament d'imatges per diverses càmeres i fer disminuir el cost de la instal·lació, l'Agustí Funkerni va optar pel programari lliure i per elements que provenien de la mateixa deixalleria, que era l'objecte de monitorització. Així, aquests elements es van reutilitzar per aquest projecte en lloc de procedir, diguem, al seu cicle de reciclatge o finalment abocador, aprofitant el seu potencial encara totalment en funcionament. La nanotecnologia, ciència molt moderna, va ser l'estrella, diguem, un programa de la Veu de Navàs de l'any 2010, magníficament explicada la nanotecnologia i amb tot detall pràctic pel jove Gerard Tobias, que treballa com a investigador en aquest innovador camp. La família Tobias, cal dir, que fa anys que no són a Navàs, però van passar-hi temps i molts recordareu el pare del Gerard, l'Antoni Tobies, treballant al Banc de Bilbao. Amb el Gerard Tobies, que és doctor en Ciències Químiques i treballa al Consell Superior d'Investigacions Científiques, ubicat al Parc de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha fet una investigació a nivell internacional, on hi participen la Universitat d'Oxford i de Londres, l'Hospital de Londres també i el CSIC d'Espanya. Disposa d'un equip de 13 investigadors i que ha permès un gran avenç en el camp de la medicina. Així, molt concretament, es tracta de combatre tumors cancerígens mitjançant radioteràpia, però aplicant components radioactius dins d'unes petitíssimes càpsules segellades hermèticament. Aquestes nanocàpsules, que així es diuen, de carboni, tenen una mida de mil·lèsima part de mil·límetre, per tant, petitíssimes, i que a l'estar tancades eviten que el material radioactiu s'escampi per tot el cos quan un malalt el pren. Aquestes nanocàpsules, en el seu interior, contenen iodur de sodi, que és un component que s'utilitza per combatre el càncer de tiroides, bàsicament. Amb les nanocàpsules, el material radioactiu queda aïllat i es pot dirigir, com sigui, com que fos una diana, cap al tiroides sense afectar altres zones del cos. I ja ens hem d'acomiadar. Bé, amics de la Veu de Navàs, com heu pogut comprovar, el programa de Ciència a l'abast de tothom, amb 12 anys en antena, ha fet un recorregut per molts dels temes que poden ser d'interès en els camps de la ciència, la tecnologia, el medi ambient i fins i tot curiositats científiques, invents, accidents de la natura, catàstrofes naturals o provocades per l'home, esdeveniments puntuals que s'han produït i tants i tants altres aspectes d'aquest món de la ciència. Hem girat els ulls enrere per recordar fets passats, històries que abans eren actualitat i han deixat de ser-ho. Com vivíem 100 anys enrere? I també ens hem avançat passes endavant per dilucidar què ens espera en el futur. S'ha creat vida artificial? O es podrà congelar el cos humà per retornar-lo en vida després, més tard? Hem procurat lligar en molts casos la natura amb la tecnologia, ressaltant les potencialitats dels éssers vius per avisar, per curar, per fer, com el tema dels animals sentinelles. I sobretot ens hem entretingut a explicar i a detallar la necessitat de les noves energies, els nous recursos, el material innovador i sostenible pels que ens han de precedir. Materials emergents, el cotxe del futur, en poden ser exemples. En fi, han estat 100 programes fets amb il·lusió, jo diria amb passió i tot, posant-hi tot el nostre modest coneixement. Fets i pensats sobretot per la gent més propera, amb temes per aprendre i d'altres que puguin ser útils a la comarca o curiosos per passar una estona. Si ens feu costat, si ens acompanyeu, continuarem la tasca de divulgació cada segon diumenge de mes, al migdia, a les 12 en punt, amb més ciència a l'abast de tothom, un programa que repeteix l'emissió els dijous a les 2 de la tarda i el divendres a les 8 del vespre. Sempre el dial 107.9 de la FM, on trobareu l'emissora de la Veu de Navàs. Arreu del món on us trobeu ens podríeu escoltar, també a la Veu de Navàs, i arribar a tots els programes que preferiu, i l'adreça que cal posar a l'ordinador senzillament és laveudenavàs.navàs.cat. Molt bon dia, bona setmana i bon any 2013 a tothom. Gràcies per escoltar-nos.